Teu Vespre amb Toni Mateu.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
I acabarem 2025 amb una proposta de residència cinematogràfica per ments creatives i també amb molt de teatre. Benvinguts a l'Aviador. I aquesta residència la proposa l'Ibicine Script Lab, que obre convocatòria fins al 15 de gener. Tot una, vos n'explicarem els detalls d'aquesta residència amb Helger Escribano, que és la directora del festival Ibicine, que precisament comença molt aviat, dia 7 de gener. També parlarem i sentirem a Marc Cuenet, de la llibreria Lluna de Palma, que ens farà un darrer recordatori de possibles idees de bons llibres per demanar als Reis. I també tindrem molt de teatre amb Javier Matesanz, que ens du avui un convidat de primera per tancar l'any, el polifacètic Gori Artieda, que ens proposa un tema de teatre i de clown aplicat també al camp de les addiccions i del trastorn mental. I també tindrem una gran repassada a les millors propostes teatrals dels darrers 12 mesos. Andrea Sánchez és el control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I a les 6 i 6 minuts, precisament, saludam a la directora d'Ibicine, que imaginem que en aquestes hores ja han començat a rebre propostes per participar d'aquesta residència de l'Script Lab que preparen i que tanca la seva convocatòria dia 15 de gener. En aquesta data, però, ja haurà començat aquesta novena edició del Festival de Cinema d'Eivissa, dels Premis Astarte i de moltes altres propostes complementàries que s'hi afegeixen en aquesta convocatòria tan important i amb tanta repercussió de les nostres illes, en aquest cas d'Eivissa. Helger, com estàs? Benvinguda.
Bien, gracias. Gracias, muchas gracias.
Contamos un poc aquesta iniciativa, perquè si bé ja coneixem el festival, sempre aneu afegint noves propostes i convocatòries. Aquesta de l'Script Lab és nova d'enguany?
Sí. Sí, la verdad que al final, bueno, la parte de industria, bueno, yo y el equipo del festival, ¿no? Siempre hemos considerado que un festival crece en cuanto a que no solo la programación sea buena, que ya es una cosa que bueno, que es una constante todos los años, pues ya no tanto por lo que seleccionemos, sino porque es que se hace mucho muy buen cine en España e internacionalmente y cada año es más difícil. Pero también porque una cosa es el festival como ventana para enseñar esos trabajos terminados, y otra pata muy grande de los festivales es como la parte de creación, de cómo se gestan estos proyectos. Y es verdad que hacía un par de años hacíamos el foro de proyectos y este año pues hemos querido como hacer una mezcla entre el foro de proyectos y el campus, que el campus de cine de Ibiza lo vamos a seguir haciendo. De hecho, sacaremos la convocatoria en breve, si no mañana pasado, porque ya estamos terminando de cerrar los invitados y demás. Y bueno, con esta cuestión que teníamos del campus, que es una semana, que vienen los alumnos que se inscriben y pasan una semana en Ibiza, dijimos, ostras, pues, ¿y por qué no hacer también una residencia ¿no? Como que vengan a Ibiza a estar, pues eso, encerrados, no tanto encerrados en una casa, pero sí como que esa parte de a la hora de crear el guión, que al final es como la base de toda buena película, es un buen guión, y crearlo pues en un entorno como es Ibiza, pensamos, es muy atractivo y al final junta como esas dos patas, ¿no? El hecho de vivir Ibiza, de crear y de enseñarlo a la industria. Entonces haremos esa jornada de pitch que hacíamos con los proyectos, pero con esos, como esas asesorías, digamos, o tutorías a los proyectos durante un proceso de un mes y poco, ¿no? Sería online y luego ya en Ibiza. Y ya presentarlos en pitch ante la industria y dar premios de industria, que eso es el primer año que lo hacemos, porque los otros años no habíamos dado premios de industria, entonces le afegim, ya
mezclo. Molt bé.
le agregamos como esta valoración, que también es muy importante a la hora de yo como cineasta, por ejemplo, pues cuando escribes un guión y se selecciona en laboratorios o en festivales que tienen pues esta pata de industria de desarrollo, siempre pues es un plus para la hora de luego venderlo a una productora o a una plataforma para poderlo realizar. Entonces pensamos que a Vicina le faltaba esta cosa, ¿no? Como también dar un premio para estos proyectos en desarrollo. Y creo que la particularidad de este lab es que no pedimos un guión terminado, sino que tú puedes tener una idea, inscribirte con la idea, y como que hay varias fases de selección. Ahora cerramos el 15 de enero, pero luego hay otra segunda fase en la que seleccionaremos unos 20 proyectos, y de esos 20 proyectos se volverá a hacer, ¿no? Como tendrán que mandar nuevos materiales. Entonces, creo que esas fechas límite para mandar información del proyecto hace que la propia persona que se haya inscrito vaya creando el proyecto un poco a la vez que va pasando las fases, ¿no? Y creo que también esos límites, cuando nos ponemos una fecha límite para entregar cosas, hace que escribamos. Y entonces creo que a mí, por ejemplo, como creadora, me interesaría muchísimo apuntarme, y al final es un poco desde el lugar que lo creamos, desde dirección del festival y la Escuela de Cine de Ibiza, que es un poco eso, pues pensar en qué nos gustaría a nosotros vivir como cineastas y cómo hacerlo para que eso sea posible dentro del festival. Es verdad que empezamos con poquitos proyectos, o sea, seleccionaremos 5 en total, que va a ser difícil porque ya te digo que ya han empezado a inscribirse y dices, madre mía, madre mía, ¿cómo vamos a seleccionar 5 solo? Pero bueno, creemos que también tener 5 es como que puedes darle una asesoría más personalizada a cada uno, y bueno, siempre empezar así un poquito más pequeñito, pues para eso, para ver cómo funciona y cómo responde.
Que bé, Helger, a més ho expliques beníssim, si gent ja ho pot començar a enviar amb una espècie, amb un esborrany relativament bàsic, i després, sí, com dius, en aquesta segona fase, si se troben entre els 20 seleccionats, ja hauran d'aportar més material. És molt interessant, sí, perquè també vos agradaria, no sé fins a quin punt és obligatori, que el Manco, un dels 5 projectes finals, fos de Balears, que està sí, molt bé, i supos que tampoc és tan difícil, perquè a nivell, supos que ho heu vist també amb aquestes edicions anteriors, amb els curts que s'han enviat també a l'edició dels curts en aquesta convocatòria d'Ibicine, realment també el nivell és bastant alt, no? Vull dir que no serà tan sí, difícil.
No, la verdad que en Baleares está haciendo mucho y muy buen cine. Y de hecho vengo del BIAM, que se hizo la propuesta en Menorca, ¿no? De las presentaciones de proyectos, y había proyectos de Baleares muy interesantes. Y bueno, por supuesto, siempre la intención desde los festivales, y creo que tenemos como esa responsabilidad de también ayudar a los creadores de las islas, ¿no? A salir adelante. Y también en este caso tenemos un acuerdo con Frapa, con el mercado de guión de internacional, que está en Brasil, y el acuerdo es como que los proyectos que queden finalistas pueden participar en el Frapa directamente, o sea, como que pasan, digamos, a poder participar en el Frapa del año que viene, cosa que creo que pues si tenemos o al menos un proyecto, que decimos es al menos un proyecto, si de repente hay 5 proyectos de Baleares que son los mejores, no significa que no vayamos a hacerlo, ¿no? Pero al final es como tener esa responsabilidad de decir, también aquí se hacen cosas buenas y queremos que se vea afuera, ¿no? También. Y que salgan adelante, sobre todo.
Que bé, idò, tota aquesta informació del que mos explica Helger Escribano la trobareu també a sa web divicine.com, allà tot una, bé, a part de moltes altres informacions, hi ha tota aquesta de sa convocatòria d'aquestes residències per l'Script Lab, que a més tindran una part que se faran en línia i després la darrera part ja serà presencial, amb un pitch i amb aquesta possibilitat també de conèixer a tanta de gent en el sector i tenir també una mentoria, en certa manera, personalitzada. Helger, bé, avui és el darrer dia de l'any i pràcticament d'aquí una setmana començau aquesta nova edició de Civicine. Quines altres novetats tindrem enguany? Perquè supos que, bé, no sé si tindràs temps aquesta setmana encara de descansar o si encara estàu fent els darrers preparatius perquè tot surti tan bé com en edicions anteriors.
Sí, pues la verdad que este año es la novena edición, entonces como que, bueno, estás como con un pie en el décimo aniversario y no sé, quizá por eso o no sé, o simplemente pues somos unas locas y apasionadas y llevamos muchísimo tiempo trabajando y la verdad que creo que la programación es muy rica, de cortometrajes, la de largometrajes la sacaremos en enero, que estamos trabajando en ello, de hecho. Pero las de cortometrajes ya además es como una constante, ¿no? Que ya lo conoce todo el mundo, que en Ibiza y vienen 200 personas a ver cortos los miércoles y es como algo pues que se genera ahí un montón de cinéfilos, ¿no? Viendo cortos y tenemos como muchas ganas de ver la reacción del público a los cortos que hemos seleccionado y que cuidadosamente hemos programado en temáticas para luego poder debatir sobre estas temáticas y bueno, empezamos el 7, como bien has dicho, ya empezamos ya y preparándolo todo con muchas ganas, la verdad. Y además este año pues tenemos la colaboración de un hotel, de Grupo Mambo, que acoge a los cineastas para que vengan los miércoles a presentar, que otros años pues no teníamos esta posibilidad. Entonces creo que este año va a ser pues en ese sentido como más rico en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a que tenemos más posibilidades y bueno, poco a poco vamos creciendo, tú sabes. Y es verdad que bueno, que este año le damos como especial hincapié al tema de, bueno, como estamos haciendo el homenaje al espacio, pues que estamos de Ibiza al universo, ¿no? Y vamos a tener varios invitados internacionales, digamos que creo que eso es lo que más destaca con respecto a otros años, que las películas van a ser, pues, vamos a traer cine europeo, cine de Latinoamérica, de España, por supuesto, y como que va a haber mucha mezcla cultural, que quizá otros años también ha habido, pero este año estamos como dándole especial hincapié, porque bueno, pues eso también implica un poco más de presupuesto y siempre es lo que es la pata coja, ¿no? De todos los años, que es conseguir levantar todo lo que queremos hacer para dar el mejor festival de cada año, ¿no? Decir, vale, pues este año hemos hecho esto, pero el año que viene pues un pasito más y un pasito más. Y es verdad que este año como que vas haciendo la novena, pero pensando también en la décima, entonces es como más, no sé, como más jugoso, ¿no? Es como que lo vas preparando como una hormiguita, ¿no? Dices, este año sembramos esta semilla, pues igual con el lab, pues es una prueba y es como el capítulo piloto, lo probamos, funciona, no funciona, pues todo lo que funcione lo repetiremos y lo que no funcione lo mejoraremos y como siempre, pues intentando mejorar lo presente, ¿no? Lo que ya hemos hecho, o lo pasado, más bien dicho.
Que bé, Helger, la veritat és que molt contents des d'aquí de veure la vostra evolució i creixement també. Hem de dir que, bé, ara trascant també per la vostra pàgina web, hi ha molta informació, ja hi ha algunes persones que participaran com a convidats, confirmades, algunes projeccions també destacades a la vostra pàgina web i també teniu com a convidats a membres d'IB3, a Fernando Puig, que és el director de l'àrea de cinema i de ficció, Joan Carles Martorell. És a dir, que bé, això per la part que mos toca, però en aquest sentit també productores d'Eivissa, productores de les Illes, s'ha de cuidar molt també, no?, la gent d'aquí, encara que se convidi i se promocioni el festival amb gent del cinema a nivell nacional, no?, que sempre teniu molt bona resposta i repercussió en aquest sentit.
Claro, sí, es una de las cosas que desde Ibicine tratamos como de cuidar mucho y es decir, tenemos una sección oficial que es calificadora a los Goya, a los Forqué y a los Fugaz y cuando se presentan, pues por ejemplo, cortometrajes de Baleares, participan en esta sección. No hay una sección paralela que sea para cortos de Baleares, porque queremos, pues eso, que participen dentro de la sección oficial, y es que hay calidad para que participen en esta sección. Y creo que los festivales tenemos, pues como he dicho antes, esa responsabilidad, y no solo nosotros, sino pues en San Sebastián también, pues procuran que un porcentaje sea de cine vasco, en Málaga, de cine que se haya producido en Málaga, y así sucesivamente. En Mar del Plata, ahora que he estado allí, pues también es como que nos explicaban pues sus directores, ¿no?, que hay un porcentaje que evidentemente tiene que ser de Argentina, ¿no?, que es un festival internacional, pero hay que cuidar también lo que se está produciendo en el propio lugar donde surge el festival. Al final, si no, el festival se podría hacer en cualquier lado, ¿no? Y es el Festival de Cine de Ibiza, porque pues eso, porque ocurre en Ibiza, y también queremos eso, que la gente lleve la experiencia de ir a Ibiza. También una parte importante de eso es como toda la parte de sostenibilidad y del espacio y todo esto que hacemos, porque en la temática va un poco implícito el poder traer a los invitados, a los cineastas, a que visiten también la isla y no solo se encierren a ver películas, que está muy bien, pero que el festival no se separe de lo que es su entorno.
Que bé. Helger, i per acabar, i tornant també a la convocatòria de la residència de la Script Lab, hem vist a les xarxes que tot una que ho vareu publicar, Instagram, per exemple, tot una ha tingut molta repercussió i vos han fet moltes preguntes, i te volia dur fins aquí dues preguntes que vos han fet a les xarxes. Una, que és segurament si la història del guió de la pel·lícula que se presenti s'ha de desenvolupar a Eivissa, sí o no, i també si se poden presentar persones de fora d'Espanya.
Sí, bueno, la primera no, la segunda sí. O sea, no hace falta que la historia ocurra en Ibiza o Baleares. Es verdad que pues es una cosa que siempre nos gusta, ¿no?, que haya, igual que cuando hacíamos el foro, pues sacábamos como esta cláusula que era como que la película pueda ser susceptible de ser rodada en Baleares. Hombre, sería ideal, pero y resulta que dentro de todos los guiones que hay, pues los que se seleccionan no tienen esto, tampoco va a pasar nada. Pero bueno, obviamente si tienes algo que tiene que ver con que se pueda rodar en una isla o que tenga mar o que se pueda rodar en una montaña, al final lo bonito de Baleares es que tiene paisajes tan variopintos que puedes hacer como que estás rodando en Marte de repente, ¿no? O sea, como que al final... da igual si la historia ocurre en una isla o si ocurre, pues eso. Es que, por ejemplo, yo pienso en Ibiza, en esa caleta con esa tierra roja, y dices, es que yo ahí podría rodar perfectamente pues una persona que ha llegado a Marte, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues sí. Que se pueda rodar en Ibiza sería genial. Si luego vienen a Ibiza y pueden encontrar localizaciones, al final se trata un poco de eso, ¿no? El Script Lab y el hecho de que puedan estar unos días en Ibiza y de repente se enamoren de del entorno que ven allí y quieran rodarlo allí, pues sería increíble. Pero no es un requisito. Y luego lo otro, si se puede presentar gente de fuera, sí, se puede, es una convocatoria a nivel internacional, es una de, digamos, las cláusulas que teníamos en el acuerdo de colaboración con Frappa, que ellos hacen un mercado internacional, entonces el Script Lab tenía que ser un Script Lab internacional, así que sí, se pueden escribir de todas partes del mundo. Lo único es que lo tiene que presentar en castellano.
Ah, muy bien.
Porque como nos lo presentan en chino, igual... Molt complicat.
Se complica. Que bé, Helger. Idò, fantàstica aquesta convocatòria de Script Lab oberta a tothom. A la vostra pàgina web hi haurà un formulari, tota la informació que interessa als que se vulguin presentar fins dia 15 de gener. La pàgina és ibicine.com, i allà també trobeu els primers curtmetratges que s'emetran sobre diferents temàtiques, que és pràcticament amb allò que comença aquesta novena edició de Cibicine a Eivissa, amb propostes, ja vos deim, primer amb aquesta selecció oficial de curtmetratges, i després al llarg dels dies, les setmanes, continuaran també la resta de projeccions fins a culminar en ses gales, que esperam tornar a contar des d'aquí també, Helger. Te desitjam una superbona entrada d'any, molta salut, i que pugueu fer encara moltes més d'aquestes edicions tan bones dels Festival de Cinema d'Eivissa de Civicine. Moltes gràcies. Una ferrada molt forta, Helger.
Feliz año, gracias.
Gràcies, una ferrada, adéu.
Adéu.
Llibreries, biblioteques i lectors.
Bon dia, sóc en Lluc, de la llibreria Lluna, i per aquestes festes vos faig les següents recomanacions literàries. Començo amb Cómo desaparecer completamente, de la Mariana Enríquez. És una història molt dura d'un jove argentí. No té el contingut místic de Nuestra parte de noche, però l'autora demostra igualment el seu talent extraordinari per l'escriptura. És una novel·la més senzilla que segueix simplement les vivències d'aquest protagonista a un barri molt pobre de Buenos Aires. Segueix amb Un poco de suerte, de Jane Smiley, la primera novel·la d'una trilogia que anirà publicant Sexto Piso, d'una saga familiar que recorda la història americana des dels anys 20 del segle passat. Passant en el català, m'ha agradat molt el dia que va morir Nils Wick. Com el títol indica, és un llibre sobre sa mort, però el vaig trobar vital i lluminós. Edició de 1984 ha publicat La festa, de Tessa Hayley. M'ha agradat molt l'estil d'aquesta autora i com te transporta en el Londres de la postguerra. Per passar a novel·la policiaca, vos present La oscuridad lo sabe, de Nurdul Indridason, on en aquest cas ja no trobam en el mític comissari Erlendur, sinó un detectiu privat en contract, i és un llibre que no defraudes si t'agrada i submergir-te en el fred d'Islàndia. Per passar còmic o novel·la gràfica, La cita, de Finestres, m'ha agradat molt, tant l'història com les il·lustracions. També Les bruixes de Brooklyn, de EDB, més infantil però que pot agradar també a adults. I per acabar, amb no ficció, recomano Caps de serp, editat per Edicions del Periscopi. És una crònica periodística sobre el contraband de persones de Chinatown, Nova York. És un text rigorós que mostra una gran investigació periodística darrere.
Sentíem a Lluc Cuenet de la llibreria Lluna de Palma i varen fer algunes recomanacions d'idees per demanar llibres als Reis, i avui l'han completada amb aquesta darrera proposta, per encara hi som a temps. Els Reis no venen fins dilluns que ve.
Viu el Nadal més màgic a Ivetres.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
La nit de Cap d'Any entra en la galàxia nadalenca d'Ivetres Ràdio, orbitant el 2026 amb Tito Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella la primera nit de l'any a la ràdio pública.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
I encara tens la carpa amagada dins el garatge de l'amo despís. És plena de pols i a vegades somies tornar a muntar el circ. Agafa't les xanques i fuges.
A Escena, amb Javier Matesanz.
I ja són les 6:28, ja ho heu sentit, Javier Matesanz ja és amb nosaltres a l'estudi per parlar avui també de molt de teatre, i no només teatre, que anem a veure els teatres o espais escènics, sinó també altres tipus de teatre. Com estàs, Javier?
Molt bé, benvingut. Moltes ganes de parlar del tema d'avui, perquè és diferent, però és teatre i és a alguna d'aquestes aplicacions que té el teatre i que escapa cap a altres territoris, i que, bueno, la persona convidada d'avui ens parlarà d'això, que és força, força interessant.
És una persona singular i polifacètica, és en Gori Artiedes, convidat d'avui d'en Javier. Com estàs, Gori?
Hola, molt bé, i vosaltres? Gràcies per convidar-me.
I gràcies per venir un dia tan assenyalat. Exacte. Com aquest, que moltes vegades és ple de compromisos, però bueno, anem a gaudir de la teva presència.
Todo por el teatro.
Sí, senyor, sí, senyor.
Som incapaç, perquè la meva memòria ja té la meva edat i en fi, jo vol que te digui, però som incapaç de recordar quan te vaig veure per primera vegada damunt un escenari a Botiga de Bufons, o abans fins i tot fent a la companyia Bufons, pues, fent de clown, fent improvisació, però ja fa molt de temps d'això.
No sé si vares venir abans a veure Bufons com a provocactores, els esquetxos, sí, o el Misterio Bufo que vaig fer.
El Misterio Bufo sí que el vaig veure.
Això va ser
el
2001. Sí. Va ser el 2001, i a partir d'aquí sí que varen començar aquesta etapa de fer teatre, de cafè teatre.
Que grans que som, Gori, que grans que som ja.
Però molt joves.
Te vaig conèixer com a artista, sí, com a còmic, com a, sí, clown, com a actor, director també, però avui vens a parlar d'un altre vessant del teatre, que és aquest vessant terapèutic, que moltes vegades és conegut popularment. Se sap que el teatre és molt recomanable per nins,
sí,
per exemple,
sí, per
acostumar-los a parlar en públic, a mostrar-se, a superar barreres socials, de també per exterioritzar la seva creativitat, per mil coses, fins i tot, i ara me'n record d'un clàssic d'un teatre ja una mica estantís potser, però que era aquell vodevil d'abans, en Pedro Sinaga, que deia sempre que ell era s'enganxava, era tartamut, no?
Sí, sí, sí.
I va, de jovenet, i va començar a fer teatre per superar això, i va acabar sent un dels actors més coneguts, més populars d'aquella Espanya de 60, 70, 80, no? Però hi ha més aplicacions, sí, del teatre, del clown concretament, i avui parlàvem amb tu d'una d'elles, perquè tu estàs immers ara mateix en un procés, en un projecte molt nou,
sí,
que fa poc que apliques, del teatre i el clown aplicat a les addiccions i al trastorn mental.
Sí.
Poca broma, vull dir, són paraules majors, perquè són problemes socials molt importants.
Sí.
Tu treballes, ets funcionari al,
sí,
psiquiàtric.
Sí, sí.
Fora teatre, com a funcionari. Sí. I aprofitant, sí, això...
El que m'ha donat de menjar.
Exacte. I aprofitant això, has obert aquesta via d'aplicar, sí, el clown, no? Concretament el clown, no el teatre en general, o sí?
Sí, bueno, tinc que fer, és a dir, una puntualització, que jo, lo artístic, i actuar i fer riure, encara m'apujaré, sí, i m'agrada molt, i és bueno, molt agraït. Però ara m'ha sortit aquesta oportunitat, me varen proposar de mem si podria fer un taller setmanal a una unitat que es diu UPID, Unitat de Patologia Dual, a l'Hospital Psiquiàtric, i mem que tal funcionava, no? Allà tenen... Aquesta unitat són persones que entren voluntàriament amb addiccions, de joc, de diferents addiccions, i mem que tal, clar. Jo de sempre, sempre he estat intentant aplicar, és a dir, donar una mirada del teatre per la teva vida diària. És a dir, ja ho tenc de sempre, quan dirigia, quan he donat classes, sempre he fet aquesta puntualització. El que passa és que ara, amb més motiu, perquè aquí, si volien veure o estudiar, mem quins efectes ha tingut. I sincerament, és a dir, jo el primer dia ja vaig flipar en tots els resultats, perquè gent que no reia en els 10 minuts, que feia una setmana estaven allà i no reien, en 15 minuts ja començaven a riure. Altres que, sí, venen amb ansietat, i depèn del dia que han entrat, és a dir, hi ha qualcú que ha entrat en aquest dia, en el mateix dia o el dia anterior, i els resultats eren, gent riguent, gent amb exercicis molt guapos plorant, i, sobretot, fixa't tu, és a dir, els comentaris eren: es que siempre me han hablado mal, y en el momento que me han empezado a decir cosas bonitas, una s'altra, és a dir, ha començat a plorar. És a dir, per què? Perquè no estem acostumats, és a dir, és molt més corrent dir ses crítiques i apallissar l'altre que dir-li lo bo.
Clar, però això ho fas aplicant el teatre com a teràpia, però el que m'estàs dient d'alguna manera és teatre verité, no? Els hi fas interpretar o treure el teatre cundu de dins per dir coses reals, per parlar amb l'altre,
sí, com ho són, apliques? Sí, són dinàmiques molt simples, perquè clar, jo, és a dir, no puc entrar a un teatre de tu ara que faràs aquest personatge o una improvisació, coses molt més simples que ja basten. Jugar, només jugant, és a dir, alliberen. Només fent coses molt doiudes, comencen a riure i comencen a mollar rigideses mentals. I es comencen a donar compte que hi ha una altra via de tenir plaer i que seria una addicció a algo molt positiu, no? Llevant la paraula lo pejoratiu de la paraula addicció, sí. No? Però, clar, són gent que està dins el seu cap contínuament es consum. Sí. Però jo el primer que els hi vaig dir... jo ara estic aquí donant classe, però ningú m'assegura que jo l'any que ve no pugui estar aquí ingressat, perquè tingui un crac en el meu cap i caigui. Qualsevol de nosaltres estem... és a dir, podem caure, perquè no sabem com reaccionarà el nostre capet, no? I, clar, el fet de ja haver jo fet tot un recorregut de Gestalt, de PNL... De...
Sí, perquè, perdona, això te volia dir, això no surt del no-res, t'han ofert no. Fer això, però perquè tu ja tens una formació terapèutica, d'alguna manera, ets terapeuta Gestalt, sí. També estàs format en psicoteràpia integrativa, vull dir que ja tens una certa experiència i fins i tot titulació o formació terapèutica.
Sí, és a dir, jo la tenc, no m'he dedicat com a terapeuta perquè sempre he trobat que l'artístic és el meu àmbit. Ara, estic veient que també un poc per menysprear-me, no, però per no valorar-me jo, que sí que ho sé fer, no? Això de, com se diu, el això de l'impostor, com se diu?
El síndrome
de l'impostor, que dic, jo no sé... Clar, allà hi ha una terapeuta de vora jo, i me diu, joder, Gori, però és que das unes devolucions geniales. És a dir, que els propis usuaris, les propis persones i els especialistes, els tècnics d'allà, diuen, joder, però no lo ves? I dic, sí, és una... Per això, igual que un té una addicció, un té unes creències limitants que diuen, no, jo no sirvo, jo no valgo, no? Però després... es fet és que sí, que funciona, que estan fent canvis, que només riguent, només jugant, coses simples, ja basta. És a dir, fixa't tu que vaig fer un exercici que és molt doiut, que és fer, és a dir, amb un altre, posar-te i fer de gemelos. I han de xerrar en el mateix temps i dir lo mateix. Pues, un d'ells me deia, és que me siento ridículo. I això li connecta amb que només fas ridícul quan ha consumit. És a dir, que allà sí s'ho permeteix fer ridícul. Igual que quan un se permet ballar i fer més esganso quan t'ha begut un poc, sí. No? Doncs pues ells ho relacionen i a vegades tenen un bloqueig. A la segona sessió que vaig fer ja va aconseguir amollar això, no? Però, clar, és el més interessant o apassionant és veure com funciona el seu cap, com fas les connexions i de quina manera jo puc incidir entre el que ells pensen i com entrar d'una manera que no necessitin tant medicament, que en lo psicològic, en lo teatral... És que el teatre és un món... És holístic, és una educació, pot ser holística. El que passa és que encara només se veu com una distracció, com un hobby... I això és el que més jo reclam, que és una cosa, tu xerraves dels nins, brutal, brutal. Jo que tenc nins ara també, els hi dic als pares, me dona igual que siguin actors o no. El que vull és que aprenguin a pensar, reflexionar, ser creatius, és a dir, respectar l'altre, escoltar, és a dir, té un munt d'aplicacions al teatre.
I estem parlant de teatre, però sobretot, bueno, tu des de sempre t'has relacionat molt i t'has centrat molt en el clown.
Sí.
I aquest és especialment el que apliques en aquestes teràpies o fas en general tècniques teatrals i recursos teatrals en general? Perquè el clown és un un teatre, un gènere, diguem un gènere molt particular del teatre que molta gent vista des de fora, i lògicament, perquè no tenen perquè sebre, diuen el pallasso, no?
Ah, la nariz.
La nariz, un cumpleaños. A l'aniversari del meu fill que vingui aquell amb el nas vermell. No.
És educacional.
El clown és molt més. El clown no s'assatja, no s'entrena, no s'aprèn, sinó que se cerca. És allò, aquell clown que cadascú té de dins. I això és el que tu, d'alguna manera, els grans clowns han tret de dins un clown. I tenen un clown. Són un clown.
Claro.
I això és el que tu intentes que treguin.
Sí, mira, és a dir, jo me baso en que, per exemple, els elements del clown són el joc, el plaer, la curiositat, l'error, el conflicte, la vulnerabilitat i el sabre, com deia, bueno, diuen tots, no? Leo Bassi també ho diu, una ha d'estar en la mierda. Estar en la mierda és me porto davant els altres i jo he de fer algo no per riure, per atreure l'atenció, per cridar l'atenció de qui m'està mirant. I clar, és a dir, si jo faig coses, jo als alumnes que tinc els dic no intentis fer el graciós perquè és el pitjor que pots fer. És a dir, intenta fer l'exercici i d'aquí trobarem què passa. Clar, en tota la llibertat de poder ser vulnerable. És a dir, tu treus el teu clown de les teves mediocritats, de les teves parts més ridícules. Clar, això que fa? Que tu has de mullar judici, has d'intentar treure plaer, i clar, això de qualque manera t'empodera, ja no només a gent amb addiccions, a gent normal, l'empodera a saber dir que no, a expressar-se, a que li foti un ou, que si pensen això de jo o no...
conèixer i reconèixer les seves vulnerabilitats. En el moment que la dius en veu alta, ja tu, d'alguna manera, te saps defensar també, dir-li a l'altre, i què? Sí, me passa això i ho treballaré, no? I ja no te sents burlat. Però, clar, has d'utilitzar lo de patètic, tal. Això és el que de vegades fa riure de fora, quan el clown mai no ha estat només còmic. És còmic, però des de la tragicomèdia, normalment, no?
Claro, el clown, és a dir, per què fa riure? Fa riure del conflicte o del fracàs que tu veus. És a dir, el que te fa riure és el conflicte que ell posa damunt un escenari. En Chaplin, si, no sé si recordeu, que és un exemple molt gran. Lo que seria tràgic i el que és tragèdia. El Chaplin, al circo, l'estan perseguint. I sense adonar-se compte, se fica a sa Gabi d'un lleó. Això és lo tràgic. Tu te fa riure, però ell està en un moment que el poden menjar. Quina seria? Això és tràgic. La tragèdia seria que en Chaplin mati el lleó. Això ja seria tragèdia. O la tragèdia seria que el lleó se mengi en Chaplin. Això és tragèdia. Però aquest punt de vulnerabilitat i de que d'un error teu te pots riure... Què fa? Això ho traslladam a que t'atreveixis a equivocar-te tu, a riure'n de tu mateix, a que si t'equivoques, pues mala sort, i a vegades, conyo, tots tindrem moments que tindrem fracassos i moments molt ridículs i moments que mos jutjam. Clar, i la intenció és que tinguis una millor vida amb les addiccions millor, jo els hi dic, és a dir, aquesta feina la teniu que continuar. I a la gent que està fora, que tinguin una millor vida, és a dir, per disfrutar més. És a dir, se fa feina, per exemple, també amb el plaer. Què t'agrada i què no t'agrada? Clar, això té un perill, que si t'entrenes en lo que t'agrada i lo que no t'agrada, a fora també diràs, esto no me gusta, ya no lo quiero hacer más. I això m'agrada, i quiero hacerlo.
Bueno, treballar aquest equilibri suposo que també és feina de les terapeutes. Claro. Aposta, estàs acompanyat ja d'un terapeuta sempre també titulat i dins. Després d'aquesta gent, quan supera, bueno, com a mínim el període d'internament o terapèutic dins la clínica, tu els hi ofereixes cursos externs o els hi recomanes que continuïn fent el que sigui, o que te segueixin, perquè tu per exemple, fas cursos diaris a Instagram i tal, reflexions, com funciona això?
Claro, jo els hi dic, bueno, ara quan salgáis d'aquí, els hi dic, estéis donde estéis, da igual, conmigo, con otra persona, pero seguir. El que li agradi es yoga, teatre. És a dir, clar, per ventura, lo millor, aniran a una part de teatre i no els hi donaran el mateix que els hi don jo. Perquè jo, clar, enfoc amb ells, això també els hi he proposat, que crear un grup i continuar, fer un seguiment i que després me puguin demanar i jo, en lo que sàpiga, els hi donco una devolució. Però sí, que tinguin una continuïtat, sí, claro.
Idò, sentim a Gori Artiedes, avui el convidat de Javier Mate Sanz, en aquesta secció en la qual parlam sempre de teatre, d'espais escènics i, en aquest cas, també de com s'aplica. En aquest cas, aquest cursos, Gori, que expliques, són per usuaris, no?, que han patit addiccions, o usuaris de psiquiàtric, o, com deia en Javier, també els fas oberts a xarxes socials, o persones que m'ho senten ara, tal vegada se podrien apuntar, o es tancat en aquests usuaris?
Bueno, no, és a dir, els usuaris aquí no poden entrar perquè estan dins un règim tancat, però quan surtin ells poden venir, però també qualsevol persona... Clar, saps, la dificultat està en que quan fas un grup, o és un grup que vengui només en això, perquè si no sempre tens mixtes, els que van per lo lúdic, els que venen per l'artístic, que volen actuar, i els que venen simplement per un creixement personal, per fer feina... Clar, l'ideal seria, igual que amb els nins, que fas diferents franges d'edats, l'ideal seria tenir un grup de gent que venguin a passar-s'ho bé, a crear, a jugar, però amb un objectiu, perquè així jo filtro més les activitats. Però,
els que hi ha des d'aquí, digue'ns com te poden seguir. Tens a Facebook, sí. A Instagram, tens a...
Pues no, si me segueixen, si posen Gori Artieda i TikTok o Instagram, jo ara estic pujant cada dia un reel...
Estan molt bé,
Que estan, sí, però clar, perquè ara les xarxes, i l'altre dia ho xerrava amb en Manuel, també, dic, les xarxes és... Si no estàs a les xarxes, no existeixes. Clar, tant de veure, tant de seguir molta gent, i a partir d'aquí, clar, jo el que vull és fer coses no online. Supos que ho faré, però el que vull és presencial. Saps? I aquí.
I una cosa, per acabar, que ja mos queda poc temps, quan tornarem a veure en Gori, el que deies al principi, que no has renunciat a la teva part artística, còmica, al clown que du de dins en Gori, que fa molt que no treu.
Sí.
Recuperaràs bufons? Perquè éreu quatre, els germans Montanell, els germans Artieda, José Luis i tu.
Sí.
Tornareu, no tornareu, tornaràs tu, ara que els monòlegs tenen molt d'espai a les programacions, com està la cosa?
Tenc moltes ganes de tornar... Ara tinc previst un espectacle un poc més serio, mem si ho trec amb la meva filla, que també canta i toca el piano, és un espectacle que li he nombrat fet de teatre, hecho de teatro, on farem una espècie de recitació, explicació de lo que és el teatre, i combinat amb ella cantant i tocant el piano.
Petit format.
I després sí que tinc moltes ganes, i clar, jo... M'agrada molt fer el gamberro damunt l'escenari.
Ho sé, perquè si no,
la part terapèutica està molt bé, m'ajuda molt, però com va tenir una Leona Di Marco, és a dir, la primera mestra que vaig tenir, me va dir... tu eres director, diu, però no deixes de actuar, no? I bueno.
Perquè no sé si ara vaig xerrar, però quasi de lo darrer que vos vaig veure estàveu en el terreny de la improvisació. Improvisava, fèieu aquests espectacles també d'improvisació i tal, a part dels sketchos i tal.
Jo no vaig fer,
arribar, ja no hi eres tu.
No.
Ells varen seguir un temps... I,
en Juan Carlos, en Òscar i el meu germà varen continuar un poc. Ara està moltíssim de moda, no?
Aposta,
en Escena 101, no, per exemple, a la sala on està en Pere Pau, sí, que tota aquesta gent ha estat en jo.
Random. Els trampa i ara són random.
En random. Doncs sí. Pues, ara està molt de moda. Jo m'he pujat un dia a fer impro, però no, és a dir, no és lo meu. Jo lo meu és crear sketches i ara lo millor tornarem, estem xerrant de fer qualque cosa així, menys si té tirada, però si no, jo tot sol.
Gori Artieda.
Que bé. Idò, en Gori, director, autor, actor, formador d'actors i mil coses més que trobareu a la seva pàgina web.
Continuaríem parlant fins a les 12, però mos donarien les campanades.
No podem arribar.
Que bé, Gori, moltes gràcies. Enhorabona per la teva filla, que continua dins el món artístic. I res, quan vulguis tornar, aquí te rebrem encantats.
Aquest fet fets de teatre, quan ho tinguis, tornes.
Sí, sí, serà molt guapo, estic... Lo que passa és que el dia no m'he de pa més, però, bueno, que... I jo no me prodigo en la ràdio perquè això, perquè dic, ai, tinc que cridar per MC i tal, però us agraeix molt, Mònica, Javier, que m'agraeu convidat.
Mostreu-vos a mà.
Sí, 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 vos crits.
Moltes gràcies, Gori.
Gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
I doncs, Gori Artieda pot partir, però en Javier Matesanz queda perquè encara volen repassar algun dels millors moments que mos ha deixat el teatre als nostres escenaris durant aquest 2025.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caib.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per dia 31, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial la darrera nit de l'any. Clara i Mamí i Laura Tur tornen per cap d'any amb un nou llistat de propòsits pel 2026. A partir de les 10 del vespre, aquest any sí que sí. I després de les campanades, Orbitant 2026. La bona música i Tita Fuster t'acompanyaran les primeres hores del nou any des de la ràdio pública.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Nou minuts per les 7, no deixem de banda el teatre. Javier, perquè enguany ha estat un bon any, podríem dir.
Ha estat un bon any. Podríem dir, per no ser així, diguem, embafosos positivament, que irregular com sempre. Hi ha coses que surten millor, que surten pitjor, però està molt bé que m'han complicat la feina. No? Rafa m'ho va dir, el darrer dia fas un resum de l'any i la veritat és que me l'han complicat perquè en 9 minuts que ens queden per acomiadar-nos són 22. Jo únicament m'he centrat en les produccions, els muntatges produïts aquí a les Illes. No tot el que ha vingut, que seria impossible. Necessitaríem 4 programes. Doncs tinc 22 títols, 22 muntatges produïts aquí. No és poca cosa. Podria ser més, sí.
Però
no és poca cosa. I, a més, el nivell és força, força alt. Des del Malalt Imaginari, que van estrenar la versió d'en Sergi Baus al Teatre Principal de Palma al gener de 2025. Fa uns dies anàvem a veure també al Teatre Principal de Palma el Cyrano de la Impaciència. Entre un i l'altre, un munt de títols, cadascú en les seves circumstàncies i el seu contingut. No? Bueno, no m'ho vull oblidar que també aquest dia estan fent el Drac Màgic a Manacor, sí, que es van tenir aquí també la història del Drac Paf, d'en Sunyer, Joan Manel Badell i Maria Rosselló, que ho estan fent allà, un superespectacle musical per nins.
Encara vos hi podeu apuntar.
Efectivament, i segurament potser faran algun més entrat abans de Reis, vaja. Però, bueno, així que me centraré en les peces que a mi, bueno, que vull destacar per alguna qüestió. La primera d'elles, si podem sentir un tall, és perquè, tot i que no estigui aquí, al final una miqueta sí que molt l'estimam en Rafa i, en fi, tot l'admiram fora de l'estudi i com a dramaturg. I una de les primeres peces seves va ser al febrer, Chocolate, a la qual va treballar moltíssim sobre aquest personatge real de la Mallorca dels anys 60 i... i que realment va funcionar molt i molt bé. Encara funciona, encara fan bolos, sí, dirigida per Rafael Durant, Toni Gomila, Joan Carles Bellviure o Luca Bonadell i Nayuki Herrero. I que realment funciona molt bé, és una magnífica peça i seria la primera que jo voldria destacar d'aquest 2025.
I anem a escoltar un petit fragment.
Estés en terra un descampat. Allò és la murada. I a darrere la seu. Mort per sobredosi. Però sa premsa del Sant Demà va xerrar de muerte misteriosa de un muchacho.
Aquesta era la veu d'en Bellviure. Ara començava a sortir en Toni Gomila, Bellviure, i quan no, ell, és en Luca Bonadell, fan aquest personatge en Xocolata.
Molt bé.
Ara vull parlar d'una que va ser una enorme alegria.
Se tornarà a veure, sí, Xocolata, o s'ha acabat?
Sí, no,
se tornarà
encara,
a veure.
Encara hi haurà més volum. No sé si tenen alguns ja pactats, tancats o no.
Súper, súper.
Desbarats.
Això va ser febrer.
Això va ser febrer.
I ara anem al mes de març.
Al març. Del març, jo vull... Me vaig votant algunes perquè no podem
parlar. No,
per què parlo de Desbarats, una superproducció del principal? Perquè jo vaig pensar, i ara per què? Desbarats una altra vegada. No és el millor d'en Villaronga, recordem que Mort de Dama, per exemple. No, no. I ja havien fet algunes versions, pel meu gust, bastant bueno, discutibles totes, i pensava, de veres ara no tenim res més que recuperar el Desbarat de Villaronga. Va caure en mans, també d'en Rafael Duran, la direcció, en Marc Rosic des de Barcelona va fer la versió, i jo pensava...
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam hores de tranquil·litat, tindrem el pas d'alguns intervals...
...ja sense pretensions, i després se va convertir en el Gran Villaronga i ho van reunir. I la veritat és que no, literària ni teatralment, és el més destacat. Doncs va una enorme alegria,
que
perquè van aconseguir cohesionar i fer una història molt divertida, una gran producció que només pot fer aquí el principal. Ens van passar tots molt bé. Va tenir una Aina Frau extraordinària en el paper principal, i la veritat és que va estar molt i molt bé, com a sorpresa a tots els que teníem dubtes. Érem molt optimistes, i m'ho va tancar la boca, afortunadament, i a gust de tots, així que sentim...
A veure si reconeixem aquest fragment.
Qui hi ha d'anar és la Guàrdia Civil.
Tampoc no troba quartos, ni sucre, ni res.
Ara veig que durant ses matines s'esbocarà sòtil en nosaltres de gall.
En Madrid me tienen en mucha consideración. Si hubieseis vivido el tiempo que yo en zona roja...
La menta és un afrodisíaco, però el conyac no està...
Que graciós.
Podríem parlar tant que mos menjaríem tot el que mos queda.
Sí.
Així que vinga, faig un vot fins al maig. I al maig una obra necessària. Una obra de la Neus Nadal, amb Nayuki Herrero, Catalina Florit i Lulu Cormicant. Atenció, Lulu Cormicant, subratllat, i gravau això, és la prota, una lota molt joveneta, que a l'obra Kicken 2023 encara fa de més joveneta encara, d'acord? I és absolutament necessària, perquè parla d'aquests personatges sinistres que a través de les xarxes pues enganen a les nines, se fan passar per un lotet jove de la seva edat, fins que queden amb elles, és un adult que abusa sexualment d'elles. L'obra és molt dura, però és per tots els públics, i puc donar fe que vaig anar amb la meva filla, que té 7 anys, i la va entendre fins a cert punt, la resta li va mai explicar, però la va gaudir i va connectar amb el llenguatge utilitzat. La veritat és que molt, molt recomanable. També continua, tot i que ja ha fet molt de bolos, continua en programació, algun bolo més caurà. Si podeu veure aquí que en 23 val la pena, és una magnífica, molt arriscada, una magnífica peça de la Neus Nadal, escrita i dirigida per ella.
Aquí un fragment. Aquí és l'importància de duen els nins en el teatre.
Efectivament, amb aquesta melodia que sentíem així com a molt oriental i tal, és com ella fa els seus balls tan adolescents del TikTok i tal, i amb la qual contacten. Realment una obra magnífica. I no mos queda temps, només destacar dues que, com que varen tenir aquí els protagonistes, varen parlar molts d'elles, i me sembla que varen tancar l'any de manera magnífica. O tres, l'arquitecte d'en Pere Ramon Cerdà, sensacional, que la varen veure al Teatre del Mar. Los Muchísimos, Maria Antonia Oliver, que varen gaudir moltíssim importantíssim. No és per tots els gustos, és aquest teatre de moviment, aquesta dansa-teatre, però que varen gaudir moltíssim. I, finalment, el Cyrano de la impaciència, que fa un parell de dies varen veure al Teatre Principal de Palma, que va ser un exitàs, i potser, fixa't que amb la que hem tancat l'any és la que jo me quedaria com la que més he gaudit de tot l'any.
Cyrano,
una meravella, l'adaptació que va fer en Salvador Oliva, i protagonitzat també, dirigida per Luis Venegas, una meravella. Moltes gràcies, i l'any que ve, més.
Molta salut. Javier Matesanz, gràcies per aquest resum tan acurat, perquè la veritat és que mos hauria pogut donar tot el programa. Nosaltres tornem divendres en el primer programa de l'any, però també tornem la setmana que ve, el Dia de Reis. Mos trobareu. Que tingueu una molt bona entrada d'any per tots els companys, per vosaltres, els col·laboradors, i sobretot molta salut. Partim...
I molt de teatre.
I molt de teatre, i molta cultura, i molt de tot. Partim amb Ulls Secs, que dia 2 actuen, tornen a fer un concert presentant el seu disc Llàgrima. Adeu, bon any.
Una mirada que impacta cada cèl·lula del meu cor.
Falten poques